Banco Santander t'ofereix els apunts imprescindibles.
Mira que havíem tingut el cap de setmana en pau i tranquil·litat amb el viatge de la vicepresidenta a Washington, amb Mariano Rajoy calmant la ciutadania des de la trobada a Sitges. Però ahir al vespre surt un dels col·laboradors de Mariano Rajoy, el portaveu d'exteriors del PP al Congrés, José María Beneito, i va tenir aquesta ocurrència quan l'agència EFE li va preguntar per la possibilitat que Europa intervingui l'estat espanyol.
Si al final hay una intervención, pues el apocalipsis. Quiero decir que habrá que vivir con ello, ¿no? Es decir, Portugal está viviendo con ello de una manera relativamente pacífica, Irlanda ha vivido con ello y ha salido adelante, ¿no?
Beneito, que en el cognom porta la seva pròpia definició, ha sacsejat l'última hora econòmica del cap de setmana. Veurem com es desperten els mercats avui. Per això hi connectarem quan obrin les borses europees a partir de les 9. Tan clar ho va dir Beneito que el PP no va poder queixar-se que se l'havia mal interpretat. Així que ha qualificat a correcuita aquestes paraules d'opinió personal. Unes paraules que, evidentment, han alimentat les especulacions de prestigiosos diaris internacionals. És el cas del nord-americà The Washington Post. Ahir advertia que l'economia espanyola pot portar Europa a una implosió financera i desencadenar el pànic mundial, com va passar amb la fallida de Lehman Brothers. També l'alemany Der Spiegel anunciava pressions del Ministeri de Finances alemany perquè Rajoy accepti un rescat. Tots dos governs, però, ja ho han desmentit a correcuita. El cas és, però, que Espanya està seguint el guió que va precedir tant el rescat de Grècia com el de Portugal. De fet, segons llegim avui a El Mundo, Angela Merkel va proposar en dues ocasions a José Luis Rodríguez Zapatero que Espanya fos rescatada. El 2010, la setmana abans que Zapatero engegués el primer pla d'austeritat, i l'any passat. I ara és el directori europeu qui pressiona Rajoy perquè demani el rescat. Alemanya ja dona per fet que no podrà aguantar. França li estén la mà si vol ajuda i el Banc Central Europeu i l'Eurogrup enllesteixen a contrarrellotge un pla de xoc per reestructurar a fons la zona euro i evitar la seva explosió amb una unió bancària i fiscal i reformes estructurals comunes. Informa des de Brussel·les, Albert Segura.
Alemanya tem que Espanya no resisteixi fins les eleccions gregues del 17 de juny. Schäuble, el ministre de Finances de Merkel, hauria pressionat de Guindos perquè demani el rescat, eviti el contagi i tapi el forat de la banca espanyola d'entre 50 i 90 mil milions que Rajoy ni té ni tindrà mentre la prima de risc continuï desbocada. La Moncloa ho nega, Berlín avisa que rescaten països, no bancs, mentre el BCE mira cap a una altra banda i es nega a fer de bomber. A Espanya li ha sortit un competidor d'última hora en la travessa dels rescatables. Xipre podria caure ara que és a punt de presidir la Unió Europea.
Nova setmana, doncs, de nervis, i ho farà amb les dades de l'atur del mes de maig, que es publicaran a les 9 del matí, tot plegat després que la prima de risc va tancar divendres els 540 punts bàsics. Des de Madrid, Armenteres.
Toca creuar els dits encara fins a les 9 del matí, menys d'una hora, quan obrin els mercats financers. L'economia espanyola ha superat setmanes negres, però fins ara només havien estat això, setmanes de molta tensió. En cap cas quinzenes ni tres setmanes seguides, el temps que van necessitar Grècia, Irlanda i Portugal en prima de risc impagables per ser rescatats. Espanya té el diferencial d'interès del deute amb Alemanya per sobre dels 500 punts, però en aquests últims 15 dies no havia hagut d'emetre deute i aquesta setmana toca. Serà el dijous i Moncloa i els ministeris econòmics estan pendents de poder col·locar aquest deute al menor preu possible. Divendres s'aprovaran el que es coneix com a hispabons, però que s'assemblarà més al final a un fons de rescat per les autonomies que no uns bons per finançar comunitats a baix interès amb l'aval de l'Estat.
Són les 8 i 6 minuts. Escoltem el comentari que hi posa ara l'economista, periodista a La Vanguardia i col·laborador del Monarracu, Jordi Goula.
Si no fos un tema tan seriós, n'hi hauria per riure. Quan estem en la situació més angoixosa des que la crisi del 76 ens va portar els pactes de la Moncloa, quan tenim ministres voltant el món per mirar de frenar la mala imatge que ells mateixos han ajudat a donar amb casos com el de Bankia, quan hi ha un reguitzell de notícies i desmentits entre importants publicacions internacionals i el govern sobre el rescat de la banca, vet aquí que el senyor Beneito, portaveu d'exterior del PP al Congrés, cal suposar que amb tota la seva bona fe, va i diu que el rescat no seria l'apocalipsi. I tant que no, senyor Beneito. Que li preguntin als portuguesos com els hi va des que tenen a la troika al damunt. Les persones que tenen un càrrec públic aquests dies haurien d'anar amb un cap nouet als llavis per no posar més llenya al foc, perquè d'això ja se n'encarreguen prou els mercats en mans dels especuladors baixistes. I els que no tenim càrrec públic també ens ho hem de fer mirar. Ahir, a la web d'un diari espanyol, es feia una enquesta i un dels resultats era que el 64% dels enquestats deixarien quebrar els bancs, sempre i quan se'ls garantissin els seus dipòsits. És a dir, jugar amb les cartes marcades. De veritat, el problema és massa seriós per banalitzar-lo.
Per cert, que avui millor que Mariano Rajoy no llegeixi la contra del País de l'Almudena Grandes, quan l'escriptora diu: Mariano, ¿podrías enviar a alguien que dominara l'alemán para explicarle a tu socorrista a qué partido pertenece Rato y quienes gobernaban en Madrid y Valencia para poner y quitar consejeros en Caja Madrid y Bancaja, mientras alardeaban de la modélica gestión de ambas cajas y de la pujanza de sus respectivas economías? No vaya a ser que al final en Europa acaben opinando que el más tonto de todos eres tú. D'altra banda, els líders europeus es quedaran amb un pam de nas si llegeixen l'article que el polèmic Robert Samuelson ha escrit al Washington Post sobre la situació econòmica d'Europa. Considera que una vegada més està al caire de l'abisme. Es pregunta si algú dubta que la creació de l'euro va ser un gran error. Diu que va ser una idea monstruosament dolenta de la qual no hi ha escapatòria senzilla, i afegeix que el seu únic objectiu era promoure la prosperitat i la unitat europea, però està fent absolutament tot el contrari. Però la crisi ens deixa evidències doloroses d'escoltar, però certes al cap i a la fi. Per exemple, primera, els responsables del Banc dels Aliments no havien atès mai tantes persones amb necessitats de menjar com ara. Fa 25 anys que aquesta fundació es dedica a recollir i distribuir menjar. Els seus responsables admeten que s'han disparat les demandes d'ajuda. Atenen més de 120.000 persones. Ara bé, també han augmentat els particulars i les empreses disposades a donar un cop de mà. La crisi ha obligat al Banc dels Aliments a idear noves maneres d'aconseguir menjar. A més de recollir els excedents de les grans empreses de distribució, la Fundació organitza accions puntuals de recollida com la de fa uns mesos, aquell gran recapte que va reunir més de 1.100 tones de menjar. Segona, els caixonets de les almoines de les esglésies estan cada cop més buits. Només aquest any, les aportacions dels feligresos durant les misses han caigut un 20%. També ha baixat la venda d'espelmes i estampetes, un altre dels ingressos habituals de les parròquies. Això afecta directament les arques de l'església i obliga a refer els números. L'arquebisbat de Barcelona ha decidit aturar obres de millora previstes a diferents parròquies i a partir d'ara només farà els treballs imprescindibles. Tercera, en època de crisi es dispara, això sí, la venda de caixes fortes. Segons llegim el Punt Avui, la incertesa per un possible corralito en fa augmentar la venda, que en el que portem d'any s'han disparat un 20%. Fabricants i establiments minoristes diuen que han acabat de notar aquest increment durant les últimes setmanes arran de la intervenció de l'Estat a Bankia. I quarta, hi ha llocs que prefereixen la festa a crear llocs de treball. Atenció al referèndum que es va fer ahir en un municipi de Càceres de poc més de 1.500 habitants. Motiu: com es gasten els 15.000 euros destinats a la festa major? Opció A, espectacles de toros. Opció B, contractar treballadors eventuals. El resultat? Van guanyar els toros. A tot això, això va ser un poble que es diu Guijo de Gastileo, que agrupa tres pobles. En els dos més petits, Valrio i el Batán, han guanyat els toros, i el gran, Guijo, la feina. Per això l'alcalde ha decidit dividir el pressupost en tres, i els 5.000 euros dels dos poblets es destinen a fer corrides i els 5.000 del municipi principal a contractar gent. A tot això, un notícia optimista amb l'Heroi Merlin. Avui és aquesta: IKEA obre el procés per contractar 380 persones per la nova botiga que obrirà a Sabadell. Busca homes i dones de totes les edats i sense necessitat d'experiència prèvia. A més de les 380 vacants, contractarà 50 persones més a través de proveïdors. La intenció del gegant suec és inaugurar la botiga a finals d'aquest any. Les sol·licituds s'han de presentar a la pàgina web d'IKEA.
Arriba l'estiu i amb el bon temps arriben centenars d'idees per casa teva. I el millor preu, perquè ara a l'Heroi Merlin tens més de 200 ofertes i pots gaudir de fins a un 50% de descomptes en piscines, aires condicionats, mobles de jardí, pintura i molt més. Vine a la teva botiga de l'Heroi Merlin, La Maquinista, Sant Boi, Sant Quirze, Badalona i Tarragona abans del 25 de juny i gaudeix a casa teva el millor estiu. L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
Ara resulta que Marina d'Or, Ciutat de Vacaciones, vol optar a construir l'edifici d'Eurovegas. A bona hora. El conseller Recoder ha desmuntat la candidatura, ja que diu que no té cap possibilitat perquè fa tard. El complex residencial d'Orpesa del Mar a Castelló s'ha postulat aquest cap de setmana com la tercera via pel macroprojecte de Sheldon Adelson. Lluís Recoder assegura que els projectes català i madrileny li porten massa avantatge i que tot és a punt perquè Adelson prengui la decisió definitiva. Un verdicte que hauria d'arribar, de fet, a finals de mes o principis del que ve. El punt fort de la candidatura de Marina d'Or són els 18 milions de metres quadrats de terrenys urbanitzables que té a punt per construir. A més, és una zona que està a prop de mar i té un aeroport, el de Castelló, tot i que encara, recordem, no ha entrat en funcionament. És recomanable avui llegir el Màrius Carol a La Vanguardia quan escriu sobre un complex que ignorava, jo ignorava que s'havia construït i s'havia col·locat ja la primera pedra, un nou parc d'atraccions a Múrcia. Diu Màrius Carol que aquest gran fiasco que hi ha a una hora de cotxe de Terra Mítica, que va contribuir directament per la Terra Mítica a deixar la regió valenciana sense institucions financeres. La setmana passada, diu Carol, Jesús Samper, president del Múrcia i de Proyectos Emblemáticos Murcianos, va posar a la localitat de Lama la primera pedra del parc temàtic de la Paramount, la centenària productora de Hollywood. L'únic problema per dur a terme aquesta inversió és que ningú encara no ha dit que ningú vulgui aportar els més de 1.000 milions que calen. diu que el compte de la lletera dels impulsors del Parc Paramount és impecable. 3 milions de visitants, 23.000 nous llocs de treball, 15.000 places hoteleres. Diu que el paper ho aguanta tot. Carme Chacón ha reaparegut a l'escena política catalana repartint a tort i a dret. La Chacón de la Legión, quan reapareix, ho fa a lo grande. I aquest cap de setmana no ha estat menys. En actes de partit tant dissabte com diumenge, va carregar fort contra el govern espanyol i també contra Convergència Democràtica pel suposat finançament il·legal a través del Palau de la Música. De fet, la diputada del PSOE al Congrés va posar el mateix sac al forat econòmic de Bankia i el del Palau de la Música en un discurs ahir a Sabadell.
Crec que un país decent mereix saber tota la veritat del que ha passat amb el forat financer més gran de la història d'Espanya, que és Bankia, igual que també un país decent necessita arribar fins al final del que ha passat amb els comptes del Palau de la Música i l'eventual finançament irregular de Convergència i Unió. Això és un país decent, i jo hi confio en aquest país.
Però no oblidem el que també va dir la Chacón dissabte. Convergència omple el Palau Sant Jordi, però l'altre el van buidar, en referència al Palau de la Música. A les peticions d'explicacions s'hi va sumar el primer secretari del PSC, Pere Navarro, que va instar Artur Mas a assumir responsabilitats si es confirma la desviació de diners de Ferrovial cap al partit a través del Palau de la Música. Avui en parlarem a partir de 8:45 les 9 en aquest estudi amb Agustí Colomines, director de la Fundació CatDem, vinculada a Convergència Democràtica, i que, aviam què n'opines, la continuació del que és la Fundació Trias Fargas. Però no s'acaben aquí els mals de cap pel partit del govern. Per si no fos poc, avui llegim al País que el diputat de Convergència i Unió al Parlament, Xavier Crespo, hauria cobrat un sou opac de la sanitat pública mentre era alcalde de Lloret. Crespo és traumatòleg, fins l'any 2000 treballava a l'Hospital de Blanes, però va deixar-ho per incorporar-se a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, empresa pública dedicada al negoci de l'atenció a estrangers. L'any 2003, però, va deixar el càrrec per ser alcalde de Lloret i, segons documents interns, continuava cobrant de l'ens públic. Aquest sou de prop de 3.000 euros mensuals era incompatible amb el d'alcalde de més de 50.000 l'any. És la conclusió d'un informe de la Sindicatura de Comptes, que data de l'any 2006 i que es va encarregar després que la Generalitat alertés sobre presumptes irregularitats. Ara bé, PSC, Convergència, Esquerra i PP van decidir que aquest informe no acabés al Parlament i només van enviar al Tribunal de Comptes els indicis d'irregularitats que s'havien detectat, però cap informació més. Recordem que Xavier Crespo va protagonitzar un col·laborat quan Felip Puig confeccionava l'organigrama del Departament d'Interior i comptava amb ell com a secretari de Seguretat. El Consell de Govern va posposar el seu nomenament fins que finalment Crespo va renunciar al càrrec per motius personals. Pràcticament un 8:45 del matí. Mentrestant, avui llegim una informació d'en Barbet a La Vanguardia, si més no curiosa. Mariano Rajoy avala que el PP català no bloquegi el pacte fiscal. La líder dels populars catalans es va reunir dissabte a Sitges amb el president espanyol i aquest li va fer confiança. Això sí, Rajoy no vol sentir ni parlar del pacte fiscal fins que no passi la tempesta financera i s'hagi aclarat el full de ruta europeu que marcarà les polítiques per sortir de la crisi. Segons La Vanguardia, el president espanyol tampoc es va comprometre a res més que escoltar la proposta que li arribi del Parlament. Li sembla bé, però, que Camacho intenti evitar amb una extensió, un xoc de trens que no beneficiaria ni l'Estat i permeti la negociació entre Catalunya i Madrid. És curiosa la decisió. Si el PP no bloqueja, què vol dir? Que acabarà sent un pacte fiscal aigualit? Que sí ara i no després? Per anar bé el PP, que és el partit del govern a Espanya, no s'hi hauria d'oposar? En tot cas, l'editorial del tema el fa a la mateixa Vanguardia els ninotaires del Toni Batllori. Es veu Mariano Rajoy penjat d'una escala. A baix, Alicia Sánchez Camacho, a la primera vinyeta es diu: atenció, pregunta, aquest gallec està pujant o baixant l'escala? I a la segona vinyeta, calcada la primera, dona la resposta: ni una cosa ni l'altra, està guanyant temps. És exactament això. Les autoritats de Nigèria busquen més víctimes entre les restes de l'avió que ahir a la tarda es va estavellar a Lagos. L'avió portava 159 persones i no hi ha cap supervivent, però com l'aparell va impactar en dos edificis d'un barri residencial, ara estem que hi hagi més morts entre les runes. I a la regió italiana d'Emília-Romanya no guanyen per ensurts en forma de terratrèmols. Aquesta matinada hi ha hagut un nou moviment sísmic, en aquest cas de 5,1 graus a l'escala de Richter. S'han enfonsat alguns edificis que ja n'estaven tocats pels dos terratrèmols anteriors. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. El terratrèmol s'ha notat a les ciutats de Bologna i de Verona. Elisabet II es corona com la reina de les monarquies europees, mentre en altres països la institució va de capa caiguda. A la Gran Bretanya desencadena l'eufòria als carrers. El passeig fluvial d'ahir a Londres va treure centenars de milers de ciutadans. En la celebració dels seus 60 anys al tron, la reina Isabel II es troba en les cotes més altes de popularitat. Londres, Laura Martí.
Bon dia. Gairebé 1 milió de persones van dedicar el seu dia festiu a homenatjar la reina Isabel II. Alguns enfilats als arbres onejant la bandera, altres amb la cara o les ungles pintades. El Tàmesi es va tenir ahir de blau, vermell i blanc per acollir l'espectacle més multitudinari dels últims 300 anys. Ni la pluja va poder diluir l'eufòria i el patriotisme que ahir es respirava a la capital anglesa. Fins i tot els més petits es feien lloc entre la multitud per poder veure-la de prop al més pur estil cavalcada de Reis. Però més enllà del tàmesi, l'esperit monàrquic fa dies que es palpa als carrers de Londres. Els punts més emblemàtics són plens de banderes britàniques i molts comerços han aprofitat la vinentesa per exhibir als aparadors productes dedicats a la reina. Mentre que altres monarquies, com l'espanyola, travessen moments delicats, el Regne Unit ha quedat demostrat que la imatge d'Isabel II té encara molta força i és un símbol d'unitat inqüestionable.
Sobre aquesta festassa de la reina de diamants, escoltem el comentari que posa ara la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Mònica Planes.
El jubileu de la reina Isabel II posa en evidència un tarannà que des d'aquí ens sembla pintoresc. Malgrat els anus horribilis que hagin passat la corona, els prínceps infidels que deien que volien ser tàmpacs, les conspiracions de la reina contra Lady Di o en Henry disfressat de nazi, allà els teniu, juntets. I al capdavant una dona que ha convertit la seva, diguem-ne, afició al gin tònic en una tradició i no pas en una debilitat. Mentre Europa s'ofega, han celebrat l'espectacle naval més important al Regne Unit dels darrers 350 anys. L'últim que s'havia vist així no el va retransmetre a la BBC, sinó que el va pintar Canaletto al segle XVII. 1.000 embarcacions acompanyant el vaixell reial, decorat amb 10.000 flors dels jardins de Palau i dos trons amb baldaquins daurats. I la seguretat, ep, a càrrec de les arques públiques. I els anglesos contents i eufòrics mullant-se i aplaudint. Fins i tot quan han navegat pel davant dels serveis secrets britànics han fet sonar la sintonia de James Bond, si és que sobre els punyeteros tenen sentit de l'humor. La festa i els excessos de la corona de cara a la galeria i compartit amb els ciutadans. Igual que aquí, vaja.
Als esports alguna cosa passa quan els dos diaris esportius de Madrid titulen de la mateixa manera en portada. Iniesta de mi vida. I és que ahir, el darrer partit de preparació d'Espanya per l'Eurocopa, que comença divendres, l'equip de Vicente del Bosque va guanyar d'una manera esquifida la Xina per 1-0, amb una exhibició a la segona part del migcampista del Barça. El gol el va fer Silva al minut 83. Ja comencen a sentir-se veus, benvinguts, tot i que ara s'apunten quan es nota la selecció i no quan es queixaven els clubs, d'un calendari lamentable que ofega els interessos de tots els clubs, de la pròpia selecció espanyola i de tothom. És un desastre això de la federació, un desastre que per cert confirma l'última bogeria que divendres ja quedava automàticament confirmada. La Supercopa d'Espanya a partir del 2013 es jugarà a la Xina. I tothom callat. Ja ens ho trobarem l'any que ve, ja ens ho trobarem a l'agost quan hagin de marxar els grans equips a jugar la petxanga a la Xina. També aquesta nit, de moment, tothom callat, també aquesta nit el Brasil de Neymar i Thiago Silva ha perdut 2-0 contra Mèxic. Per cert, el Celta acompanyarà el Deportivo a la primera divisió. M'he quedat blanc, però blanc, eh? No ho havia llegit el cap de setmana i m'he assabentat avui i apel·lo a la memòria històrica d'una generació de fans de l'NBA per recordar la figura d'un jugador que va morir aquesta setmana passada i que recorda avui a tota pàgina a una necrològica al Joan Antoni Casanova a La Vanguardia. Al·lucino per la mort d'Orlando Bullrich, jugador dels Lakers de Los Angeles, aquell aler pivot de 2,6 m, una bèstia a l'hora de recollir rebots i fer punts. Va jugar als Pistons, a Nova Jersey, a Denver, a Detroit, a Filadèlfia, als Bulls de Chicago i també als Lakers, i precisament a Filadèlfia on va ser on va reconèixer la seva addicció a la cocaïna. Fa 10 anys el van arrestar en un motel per possessió de drogues i va tornar a ingressar en un centre de rehabilitació. L'última cosa que vam saber d'ell és que el passat 24 de febrer el van arrestar, que el van deixar sortir amb fiança per haver robat tubs d'alumini per valor de $1,500. Quina sorpresa avui, la mort d'Orlando Bullrich. Per cert, el dia que ens acompanyarà un altre dels grans del bàsquet europeu, el nord-americà Audi Norris, que avui seurà en aquest estudi a partir de les 10 del matí. Per cert, recordeu els crits de l'afició de l'Atlètic de Bilbao després de perdre la final de la Copa al Calderón contra el Barça? Bielsa, què deté? Doncs es quedarà. L'Argentí ha renovat una temporada el seu contracte amb l'equip basc. Parlant de clubs, atenció al que llegim avui El Mundo. José María del Nido, el president del Sevilla, va utilitzar empleats i cotxes que abona el club per desplaçar-se al Rocío amb diversos amics seus. Ole, ole! Segons aquesta informació, els actes festius van començar el 23 de maig i es van allargar 4 dies més. Va arribar a enviar els xofers del club andalús a comprar gel per les begudes. clar, fa calor, posen aigua i posen gel. Clar, només faltaria. Diu, utilizó su antojo recursos del club para su uso lúdico y privado. El dirigente empleó al menos 2 vehículos y 2 choferes oficiales del Sevilla durante los 5 días de romería. Poco antes, el Nido había anunciado un alto número de despidos en el Sevilla al no poder sostener el fuerte proyecto por los decepcionantes resultados de los últimos años. Parlant encara de futbol, imprescindible, un dilluns més, l'article del Sergi Pàmies a La Vanguardia, on parla de Pep Guardiola i aquest inici de persecució fotogràfica que està patint des que ha abandonat el Barça. Aquest cap de setmana, per exemple, ja l'hem pogut veure passejant per Croàcia amb la família. L'article es titula Persona, personatge i personalitat. I en Pàmies explica... Convertit en un nou Wally, el joc de saber què fa i on és Guardiola traspassa fronteres geopolítiques i el mínim sentit del respecte. No descarto que ben aviat s'inventi alguna aplicació telefònica orwelliana que en qualsevol moment ens permetrà informar d'on és Guardiola. Israel, Croàcia i a mig termini Manhattan, en un concert, al teatre o cagant als lavabos d'un iot ancorat a l'Adriàtic. No sé vosaltres, però en les últimes setmanes m'han arribat per vies diferents que asseguraven disposar d'informacions fiables i solvents, afirmacions categòriques segons les quals Guardiola se n'anava a viure a Itàlia, a Qatar i a Londres. Per donar-li credibilitat, el comentari sempre s'havia de completar amb un dels tòpics de la ficció. S'ha comprat una casa. O l'altra variant, ha anat a mirar una casa i a buscar escola pels nens. Si sumem les cases hipotèticament comprades i les matrícules hipotèticament pagades, Mourinho i Guardiola podrien revitalitzar els sectors immobiliari i de l'educació. Quan es parla dels mecanismes de la fama, s'acostuma a repetir que cal diferenciar entre la popularitat justificada conseqüència d'una trajectòria professional de dimensió pública. I diu també, no deu ser fàcil haver-se alliberat dels periodistes esportius i de cop i volta Guardiola topar-se amb l'energia incansable dels paparazzi, professionals i organitzats o aficionats i espontanis. Aquesta pràctica té un nom, pirateria de la intimitat. Té raó. Aviam com està el mercat de Calaf, Albert Ferran.
Jordi Alba i Thiago Silva continuen sent les estrelles del mercat d'estiu. Sobre el defensa català, tots els diaris esportius coincideixen que aquesta ha de ser la setmana decisiva. El Barça vol tancar l'operació abans que comenci l'Eurocopa i pel que fa al central brasiler, la premsa italiana apunta a una possible reunió avui entre el Barça i Ernesto Bronzetti, un dels homes importants del Milan. D'altra banda, Mundo Deportivo explica que els jugadors del Barça que estan en la selecció espanyola intenten seduir el jugador de l'Atlètic Javi Martínez perquè vesteixi de blaugrana. L'Esport, a més, diu que el Barça no repescarà el central de l'Sporting Botia i que el PSG no veu clar fer una oferta per Dani Alves. I sobre l'Espanyol, l'Esport diu que el club blanquiblau tancarà en els pròxims dies els fitxatges de Tejera del Mallorca i de Juanfran del Madrid Castilla.
Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu amb Joan Lluís García, Míriam Vallvé i els esports amb l'Albert Ferran.
A Egipte, milers de persones han passat la nit de nou a la plaça Tahrir del Caire, indignats per la sentència contra Hosni Mubarak. Un tribunal va condemnar el dictador a cadena perpètua per la mort de 800 persones durant les protestes de l'any passat, però la sentència l'exculpa de corrupció i abús de poder i, a més, absol també alguns dels seus subordinats.
El president de Síria no cedeix a les pressions internacionals i manté el discurs que la violència al seu país és fruit d'un complot internacional en la primera compareixença que fa des de la matança a la ciutat de Hula fa més d'una setmana. Bashar al-Assad ha negat qualsevol responsabilitat a la massacre i ha atribuït les víctimes al terrorisme.
Una nova junta liderada per les persones que han perdut els seus estalvis agafarà avui el timó de la cooperativa de l'Aldea. La nova junta rectora es posa al capdavant de la cooperativa amb dubtes seriosos sobre la seva viabilitat. No es descarta ni la venda ni tampoc la fusió amb una altra cooperativa.
I el Primavera Sound bat un nou rècord d'assistència. En 4 dies ha atret 150.000 persones als concerts que s'han fet a diferents punts de Barcelona i en especial al Parc del Fòrum. En aquesta edició, com a novetat, les actuacions d'obertura i clausura del festival han estat de franc. Això ha servit per obrir-se a la ciutat i acostar més gent als escenaris.
I la resta dels esports en Repsol.
En tennis, Marcel Granollers i Rafa Nadal juguen avui als vuitens de final del Roland Garros. Granollers s'enfronta a David Ferrer, Nadal contra l'argentí Juan Mónaco. A l'NBA aquesta matinada els Celtics han tornat a guanyar els Miami Heat 93-91 i han empatat la final de la conferència Est a 2 victòries. I en motos, la Federació Internacional ha decidit eliminar la sanció d'un minut imposada a Marc Márquez i, per tant, el pilot de Cervera recuperar la tercera posició amb què va acabar la cursa de Moto2 del Gran Premi de Catalunya. Recordem que inicialment Márquez va ser sancionat per provocar la caiguda de Pol Espargaró, però el seu equip va apel·lar i ha aconseguit que desapareixi aquesta sanció. I a MotoGP, Jorge Lorenzo ha consolidat el seu lideratge després de guanyar la cursa, i a Moto3, Maverick Viñales és segon a la general a 7 punts del líder Cortese.
Hola, com va? Soc aquella platja que encara no coneixes. Però, com veuràs, no parlo ni polinesi, ni hawaià, ni anglès amb accent australià. Per què? Perquè estic al teu mateix país. Però, és clar, com que encara no m'has descobert, no saps que la meva aigua també és cristal·lina, que la meva sorra és blanca i que estic aquí al costat? Vinga, busca la guia Repsol Troba-hi la platja que més t'agradi i vine a gaudir.
Encara et queda molt per conèixer del lloc que ja coneixes. Guia Repsol 2012.
I acabem també amb futbol. Leo Messi va fer dissabte un gol i ho va celebrar ficant-se la pilota sota la samarreta a la panxa. I, esclar, tots llavors vam confirmar allò que molt sabien i havien dit, que serà pare. Home, i tant. De fet, ja fa 10 dies el nou esportiu va confirmar no només que la seva nòvia estava embarassada, sinó que seria un nen. I, a més, que es diria probablement com el d'un component de la plantilla blaugrana. I podria ser així. Estarà content Thiago, que el fill de Leo Messi es digui com ell.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.